Denominació d'origen. Amb Laia Coll i Guillem Calvet.
Bona nit i benvinguts al Denominació d'origen. Hola, Guillem, què tal?
Hola, Laia, com anem?
Bé, tu?
Bé, anem fent.
Presenta'ns la convidada d'avui.
Goita, avui parlarem amb la directora d'Hivern, de Ion Fosse, que ho estan fent al Versus Teatre de Barcelona, i també és professora d'alemany al Sax Sala. Ella fa 3 anys que viu a Sant Celoni, i tota aquesta barreja li ve de viure 10 anys a Alemanya, on es va formar com a actriu i també va agafar les primeres nocions de direcció. Avui, al Denominació, tenim a l'Esther Roma.
Esther Roma, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Vas estrenar dimecres, com va anar l'estrena?
Perfecte. Bueno, les estrenes sempre són una mica estranyes, perquè estàs molt nerviós, vols que tot surti bé, i realment és com una mica com un somni, quan acaba no saps ben bé què ha passat, però ahir vaig tornar i avui tornarem i ahir va anar perfecte, estic molt contenta.
Vas passar molts nervis el dia de l'estrena?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, va anar una mica com per etapes, però sí, sí, ja a l'últim moment deia o parim el fill aquí o ja no puc més, sí.
I fins al moment esteu satisfets durant aquests dies?
Molt, jo particularment molt, i els actors també molt, parlem molt, vull dir, no ens amaguem res, i ells també estan contentíssims de com ho han pogut aguantar i de que això tira endavant, i que a partir d'ara només ho milloren, a cada passe que fan ho milloren.
Aquesta no és la primera vegada que presentes Hivern, de fet aquest projecte neix el 2009.
Uh-huh.
Explica'ns una mica com neix tot això.
Bueno, jo vaig conèixer personalment en Ramon Bonvehí, que és el que fa d'home a l'obra, i clar, en seguida ens vam adonar que el que ens unia era el teatre. Ella estava estudiant a l'Institut del Teatre en aquell moment, jo acabava d'aterrissar de Berlín, anava molt perduda, a mi em va anar molt bé també conèixer algú que sapigués com funcionava tot per aquí, i vam connectar molt, vull dir, a part de néixer una amistat que encara, vull dir, no només professional, no? Sinó una amistat personal molt, molt increïble. I en un moment donat, al cap d'un temps, em va comentar en Ramon, escolta'm, que hem de fer un projecte de final de carrera, hem de presentar-lo com a actors i ho volem fer amb la Bàrbara, ens agradaria que ens dirigissis tu, saps d'algun text de dues persones, un home i una dona, i aleshores a mi ja se'm va encendre el llum d'Hivern. I arrel d'això la vaig traduir i la vam començar a treballar. Però realment, de com la vam presentar el 2009 a com més ara, gent que l'ha vist ara l'estrena dimecres i la va veure el 2009 i diu, mare de Déu, no té res a veure.
En quins aspectes ha canviat?
Ha madurat molt l'obra en si. O sigui, estèticament, els personatges també han madurat moltíssim. Al principi encara hi havia una mica com aquella atmosfera de som estudiants i anem a fer la nostra primera, no?, posada en escena, i hi havia com aquells nervis que són tot plegat, és una energia molt forta però és una energia una mica histèrica, no? I ara no, ara és una energia molt controlada i molt, molt adult, ha madurat molt l'obra.
I què té Hivern?
Uf, molts silencis, té molts silencis. Em sembla que hi ha més, a l'obra es passen més estona callats que parlant. Però jo penso que és per això que em va... Bueno, l'autor en general, el Ion Fosse, sempre que llegia coses d'ell acabava com jo mateixa deia, em sembla que em falta respirar una mica, perquè era com les pauses eren tan bèsties i et fiquen en un univers tan increïble que jo vaig tenir moltíssimes ganes de dirigir-les. El que passa és que, clar, et plantes davant d'un text així i dius, i ara jo com ho dirigeixo, això? O sigui, com dirigeixo pauses? Com les omplo? I aquest va ser el gran repte, penso, per mi. És el gran repte de fer Fosse.
Ho comentaves tu, aquesta obra l'has traduït tu mateixa.
Mm-hmm.
De fet, bé, no només ets la directora, la traductora de l'obra, també has dirigit tot el tema del vestuari, l'escenografia, ho has fet tot tu.
Sí, clar, no estem... A part que era una cosa que també va començar això com un projecte, no?, per l'institut i així, però clar, evidentment no teníem ni mitjans econòmics ni res. I jo tampoc coneixia tanta gent com per dir, mira, aquesta escenògrafa ajuda, o el que sigui, no? I com que també tenia molt clara la idea del que volia, tampoc se'm va ocórrer després en... Sí que hem demanat opinió a molta gent i molta gent ha vingut a veure els assajos i ens han orientat, però sí, sí, la idea és nostra, sí.
Ion Fosse és noruec, però tu l'obra l'has traduït a partir de l'alemany.
Uh-huh.
I bé, ara ens comentaves que el 2015 aquesta obra sortirà traduïda.
Sí, si tot va bé, sí, es publicarà. Sí, cosa que realment estic molt contenta, no pel fet de que posi traductora Esther Roma a la contraportada, sinó perquè penso que el Ion Fosse ha d'estar traduït. És com... el seguiria traduint gratis. O sigui, ha d'estar traduït, aquest senyor.
perquè és un autor que ha estat traduït a més de 30 idiomes, si no m'equivoco, 40,
sí.
Ha fet moltes produccions arreu del món,
900.
Però aquí no...
No es coneix. Bueno, la gent de teatre, alguns sí que el coneixen, vull dir, jo a vegades ho he comentat amb gent i la gent o li sona o ha llegit coses en francès o no, si pots parlar un altre idioma que no sigui el català o el castellà, està traduït a altres idiomes. Però no és un autor que formi part de la cultura general de saber que existeix i saber com escriu.
I la teva faceta d'actriu també es veurà a Hivern?
Bueno, en principi sí. Això va ser, mira, vam tancar dates i ja estava tot tancat i la Bàrbara li han sortit unes coses, perquè ella, la Bàrbara treballa molt, ha sortit el Drac d'Or, que ara està, per cert, nominada com a millor espectacle de petit format.
La Bàrbara Roig, eh?
Sí, la Bàrbara Roig. I clar, li han sortit altres coses, evidentment remunerades, i jo ho entenc, vull dir, la gent que estem en aquest món, quan et surt algú remunerat, doncs realment ho has de fer, no? I el Ramon em diu, doncs què fem? I el Ramon va dir, Esther, per què no ho fas tu? De fet, ja te la coneixes de dalt a baix. I vaig pensar, ostres, això és una mica respecte, no? No per tornar a pujar a l'escenari, sinó perquè no he fet tot un procés d'assaig des de... Ara sóc el personatge, no? Ara no dirigeixo. Però bueno, estoy en ello. Estem allà assajant i passant text i a veure com... Sí, el dia 30 d'octubre em toca.
Com et sents més còmode, tu? Dirigint o a sobre l'escenari, dalt de l'escenari?
És molt diferent, Laia, és extremadament diferent. Com a actor estàs immers d'una altra manera, l'energia és una altra, t'estàs transformant tu com a persona, t'ofusques molt amb el teu personatge, no? Que a vegades és bo, a vegades és dolent. Però els assajos és una feina molt física. Estàs sempre assajant, estàs suant el personatge, estàs creant coses amb els teus companys, és una cosa extremadament activa, no? Una professió molt activa, el teu cos, la teva ment, tot està activat, no? Encens tots els botons i tot s'activa. I de direcció és, tu t'actives sol, no? Estàs bastant més sol que la una, tu prens les decisions, ets l'últim responsable de tot el que passa, quan ja s'ha assajat ja no hi tens absolutament cap mena de res a fer ja, o sigui, ara està tot en mans dels actors, és com... Jo ho dic que ho comparo una mica com ser actor és com ser una llauna oberta al foc, que pot bullir l'aigua, no? I com a director és ser una llauna tancada al foc, que vull dir, o explotes.
I els nervis del director com funcionen? Vull dir, perquè entenc que un actor pot tenir molts nervis previ a l'obra, però el director deu passar nervis durant unes quantes setmanes prèvies, però llavors el previ a l'obra o el previ a l'estrena són diferents amb els nervis de l'actor?
Jo penso que sí. Penso que l'actor també està molt nerviós a l'escena, perquè l'actor també es despulla més que el director. És a dir, és ell qui està allà. Posa la cara, posa la veu, posa el cos, posa l'ànima, ho posa tot. I l'actor està... Jo com a actriu sempre he estat molt nerviosa. Fent Electra a Alemanya ja l'havia pogut fer 50 cops que passava per lavabo abans d'anar a escena. Vull dir, és igual els cops que l'hagis fet. Però tens com una vàlvula d'escape com a actor. Surs a l'escenari i llavors et poses al 100% i tu treus tota l'energia, et buides. I el director no es pot buidar. El director està allà, ai Déu meu. Llavors els nervis és una altra sensació de nervis.
Des d'on la segueixes tu l'obra com a directora?
Des del públic, sempre.
Des del públic,
si puc hi vaig, sí. Sí, hi haurà dies que no podré anar perquè, com bé heu dit, soc profe al Sacsala i tampoc puc anul·lar 30 classes, no?, al Sacsala, però si puc, sí.
Ara comentaves el tema d'Alemanya, em va molt bé que triguis aquest tema. Tu hi vas marxar quan tenies 23 anys,
sí.
Acabaves d'estudiar Educació Social,
sí.
I per què vas anar a Alemanya?
Per no estar aquí. Sí, vaig marxar a Alemanya per no estar a Barcelona. Realment és així de cru o realment així de, no sé, a veure, no tan senzill, però sí que tenia la sensació que jo havia de marxar perquè em sentia molt ja molt predefinida amb el que s'esperava de mi, i ara ja he estudiat i ara ja, mira, tinc 23 anys i ja... I ara ja hauré de treballar d'això de tota la vida, i em va agafar com un agòbio bastant potent. I sempre havia de petita també molt, sempre m'havia interessat molt el tema de l'estranger i l'altra gent i l'altra gent i l'altra gent, i sortir fora, i al final vaig dir, doncs me'n vaig ara.
I vaig marxar. I me'n vaig estudiar teatre.
No, això va venir després. Quan, aquí sí que volia estudiar teatre també, m'havia plantejat fer l'examen d'accés a l'institut i així, però bueno, ets jove, tampoc ho tens massa clar, la gent, família, amics, vols dir que ho tens clar, vols dir, no, tu estudia una carrera de profit i després, si vols, l'altre com a hobby, no? Perquè aquí penso que en el país on vivim, per sort o per desgràcia, el tema del teatre està vist molt com a una cosa de hobby, no? O sigui, la professionalització del teatre encara queda molt per fer. Però jo ho volia fer sempre, me'n vaig anar a Berlín i el fet de... a Bremen, i el fet de distanciar-me una mica de totes aquestes coses que et diuen i netejar-te una mica el cap, vaig dir, ara és el moment, ara sí que ho he d'estudiar.
I allà primer vas fer un curs a Bremen?
Sí, d'art i teràpia.
I després vas anar cap a Berlín?
A fer art dramàtic, sí.
Molt bé, i com va anar l'experiència a Berlín?
Bueno, espectacular, tinc un record enorme per mi, Berlín és casa meva.
És bestial, Berlín.
És lletja, maca, alhora, és monumental, és una illa alemana, perquè no, si has anat a Berlín no pots dir que has vist Alemanya, eh? És una cosa molt especial, Berlín, no és com tota Alemanya. A Berlín em sembla que de totes les persones que coneixia, poder tres eren nascudes a Berlín, vull dir, tothom que no és de Berlín acaba a Berlín, i això li dona
una
energia.
És una ciutat molt maca.
Sí. I el món del teatre sorprenen, és diferent, funciona d'alguna manera diferent?
Funciona molt diferent, sí, Alemanya en general, no sé França, no sé Europa, a veure, jo només puc parlar d'Alemanya, i és molt diferent com està el tema muntat, gestionat, financiat, valorat, és una altra societat també, molt més és una societat molt intel·lectual l'alemana, i li donen molt pes a la literatura, a la cultura, a l'autocrítica, sobretot després amb la història que tenen, no? I és un país que després, sobretot de lo que va passar amb la Segona Guerra Mundial, és un país que li ha donat molt valor al pensament.
Tenim moltes coses envejades als alemanys?
Jo sí que en tinc algunes, com ells de nosaltres també. Vull dir, la nostra lleugeresa en certes coses, les nostres ganes de viure sense fer-se gaires preguntes... Sí, clar, que tenen coses a envejar-nos per nosaltres amb ells també, moltes.
I allà a Berlín et vas formar com a actriu, però també vas fer algunes cosetes de direcció,
sí.
Perquè tu ja t'agradava això.
Ja m'agradava, ja m'agradava.
Va amb el caràcter, això, de
ser caràcter, directora. Sí, sí. Recordo que érem uns tres a classe i els profes ja deien, mare de Déu, aquests tres els haurem de frenar perquè em sembla que aquí o es posen a fer d'actors més o em sembla que estiguin dirigint, no? Ens autodirigíem com bojos. I quan en vam ser conscients vam dir, bueno, doncs posem-nos-hi. I va haver-hi un professor... un dels professors que més m'ha impactat, bueno, que més m'ha fet treure el millor de mi, el senyor Valeri, ens va fer un curs de direcció i allà ja... Punto de no retorno.
Entre una cosa i una altra van passar 10 anys,
sí.
I vas dir, ara haig de tornar a Barcelona.
Nou, vaig tornar 9? amb 32.
Després de 9 anys vas dir, tornarem, farem les maletes, tornarem cap a casa, però abans vas anar a fer dues o tres audicions i en algunes et van agafar.
Sí.
Però tot i així no...
No, jo hi vaig anar per no perdre l'hàbit de fer els monòlegs, perquè jo em pensava que arribaria aquí i també hi hauria audicions. Vaig dir, bueno... Són amb alemany, és igual, quan arribi a Barcelona ja agafaré el paper i els traduiré i a veure què passa, perquè quan fas un personatge amb dos idiomes diferents poden ser dues persones diferents, també és veritat. Però, dic, bueno, provarem, però jo vaig anar a practicar els meus monòlegs, jo ja tenia data de tornada.
Perquè allà funcionen molt diferent, no? És a dir, tenen com una agència pública de l'Estat.
Sí, l'agència de l'Estat. Tu quan allà acabes la carrera, no només et dona l'escola el títol, que molt bé que te l'hagi donat, però t'ha d'examinar o t'ha d'aprovar, com si diguéssim, les teves capacitats actorals, te les ha d'aprovar l'agència estatal alemana. Hi ha gent que està molt formada amb el tema del teatre i et venen a fer l'examen. I si l'aproves, aleshores ells et fan d'agent, com si diguéssim. I cada vegada que hi ha vacants a tots els teatres estatals d'Alemanya, que són molts, inclús pobles petits en tenen un, envien el teu currículum i se't pot convocar perfectament.
I pel que fa a la llengua, vas tenir algun problema o va ser fàcil?
A mi em va ser fàcil perquè tenia moltes ganes. Quan tens moltes ganes d'algú tampoc pateixes gaire, no? Però sí que és... Jo recordo que a vegades la gent em deia, ostres, quin valor, no? Els alemanys, els meus companys de classe, quin valor, no? Estàs interpretant en un idioma que no és el teu i tal. I jo pensava, doncs em sembla que és una sort. Perquè no està ple de coses viscudes o de clichés o de coses que ja tenim prejudicis o el que sigui, no? Dir t'estimo en català és molt més complicat que dir ich liebe dich, per mi, perquè el t'estimo té moltes més connotacions. Llavors, treballar amb l'idioma alemany vaig descobrir que era com treballar amb un personatge més, em donava molta més llibertat, perquè no volien dir tantes coses les paraules. Després sí que el volen dir, no? Però pots començar més com paraules neutres. En català no, cap paraula és neutra ja per nosaltres, quan som adults, no?
Tu a Bremen per això arribes amb algun tipus de coneixement de l'alemany o arribes allà?
No, vaig arribar a Hamburg primer i res, aquí vaig fer algun curs allò de dir por favor, me voy el mes que viene, poder que fem alguna cosa, no? Però res, vaig arribar més liada que no pas organitzada, perquè quan et poses a estudiar alemany dius mare de Déu, això jo no ho sabré mai, millor no saber res. I allà ja... ja et fots l'hòstia, ja va bé. Arriba allà sense res. Sí, i l'examen, al cap de 8 mesos vaig fer l'examen d'accés a la Universitat d'Art i Teràpia i em van agafar. Home, allà anava molt peix, jo. Amb l'alemany anava molt peix. Però bueno, deuríem veure altres qualitats, no sé, perquè jo calladeta, tot el rato, perquè no entenia gaire ben bé què em deia.
Bueno, ara ja superadíssim el tema
ara
de l'alemany.
Ara ja superadíssim,
sí. Ets la professora del Saxala d'aquí a Sant Celoni. Quants anys fa que ho ets?
3.
3 anys. I què tal?
Ui, jo m'ho passo pipa. I espero que els alumnes també, home, jo crec que sí, ens ho passem molt bé. L'alemany és un idioma molt dur, és un idioma molt diferent, té moltes normes, atabala molt, i penso que crear un bon ambient de treball on penses que, bueno, sí, és molt complicat, però tampoc passa res, no? Vull dir, què passa, no? És més complicat el xino.
Quin és el... Bueno, sí, possiblement sí. Sí. Quin és el tipus de perfil de gent que s'apunta a aprendre alemany?
Ostres, de fet hi ha de tot. Hi ha gent jove que encara està a l'institut amb 17, clar, a partir del 16, em sembla que són 16 o quin, no sé quina edat, ara diré una bestiesa, em sembla que a partir del 16 ja s'hi poden apuntar, vull dir que aquest curs, per exemple, tinc molts més alumnes d'institut de 16, 17 anys que tenen ganes o que estan estudiant ja a la universitat amb 18, 19, han començat interpretació i traducció i volen estudiar un segon idioma. I en canvi tinc gent gran que ha dit, què faig ara que estic jubilat? Pues em poso a aprendre alemany.
I ha augmentat la gent els últims anys que vol aprendre alemany?
Jo crec que sí, amb tot aquest tema de la crisi penso que sí. A més hi ha com el mite aquest que la Merkel ens donarà feina a tots, no? Em sembla que això és un mite, ho dic aquí, mite. No, no sé. Però sí, la gent es pensa que tindrà més sortida parlant idiomes ara amb tot el tema de la crisi, no? La gent s'intenta espavilar més i fa coses que poder... Poder és l'únic positiu de les crisis, no? Que la gent s'ha de replantejar moltes coses i s'atreveix a fer coses que abans no s'hauria atrevit, però...
Jo tinc un dubte i el vull compartir aquí perquè potser més gent li passa el mateix, és a dir, a mi em faria gràcia aprendre alemany, a més jo soc molt dels esports, ara amb el tema de Guardiola al Bayern, que vaig veure allà com una sortida, que a la ràdio anàvem com bojos buscant algú que sapigués alemany per traduir-nos els seus talls de veu, però jo parlo anglès, però no tinc un nivell perfecte d'anglès, llavors em fa por que si ara em poso a estudiar alemany que se'm barregin les dues llengües.
Se't barrejaran al principi. Se't barrejaran al principi, perquè el cervell està programat i tu quan tu dius ara vaig a parlar amb una llengua que no és la meva, et sortirà l'anglès. Llavors, quan tu comencis a matxacar-te l'alemany, el cervell dirà, vale, doncs l'anglès el deixarem i et donarà la sensació que l'has oblidat. Però arribarà un punt en què conviuran els dos, s'ha de passar per la fase. No perdràs res, simplement se t'apartarà una mica en el disc dur, una mica més enrere i després ja tornarà a sortir. No, oblidar no es menja en els idiomes.
Tindrem en compte
el
proper curs.
I Esther, i de cara al futur, passat, ara mateix estàs fent hivern, passat aquesta temporada, com ho veus? O sigui, veia més teatre?
Esperem que sí. Jo la veritat és que ara ja m'he decidit moltíssim a seguir treballant de teatre tot el temps que pugui durant el dia, no? M'he intentat organitzar professionalment perquè pugui tenir més temps pel teatre.
I a part de la publicació del llibre, més endavant, tens alguna altra obra en ment, algun altre projecte?
Sí, tinc alguna... Sí, tenim un parell d'obres amb més gent, allò, i si fem això, i si fem allò, i si fem això, qui ens ho podria produir o no, si ens ho produïm nosaltres, on, com... Projectes sempre en tens, sempre n'hi ha coses que t'agradaria fer. Inclús hi ha algun que també hauria de fer la traducció. Tinc moltes ganes de seguir treballant. El problema és a vegades trobar el moment i poder realment portar aquestes obres a l'assaig sense una producció, sense un apoi econòmic al darrere. Això és el que més em preocupa, però les ganes hi són. Vull dir, a vegades les fas igualment perquè no tens més remei que fer-les.
Sí, perquè el tema econòmic és complicadíssim.
És molt complicat en aquests moments. Sempre ho ha estat, penso. Jo, bueno, no ho sé, jo no he viscut... Tothom parla del temps de les vaques gordes i tal, aquí a Barcelona i tal. Jo no ho he viscut, Jo només parlo de lo que jo sé, i en aquella època jo estava a Alemanya i he tornat en plena crisi. I tampoc hi ha una... Tampoc s'està gestionant la crisi com perquè afavoreixi tampoc
a la cultura.
Que no sóc dels que penso que, per favor, els que fem cultura hem de ser respectats perquè som... No som més importants que els metges, ni més importants que els advocats, ni més importants que els mestres, i tots estan retallats, no? Vull dir, no... no reivindico per la cultura en si, reivindico en general per les coses necessàries.
Perquè tu com a directora, com a actriu, com a persona vinculada al món del teatre, creus que anar al teatre és car?
Anar al teatre és car. El que passa és que també ho he de dir, eh? A veure...
O és que teatre... potser no, la gent no sap
no,
valorar el que realment...
No, la gent està molt acostumada a pagar poc, val? Però el teatre és car. A veure, que un cine sigui car, per aquesta pel·lícula ja s'ha fet... ja s'han gastat tots els diners, els actors ja estan guanyant diners en un altre lloc i aquesta pel·lícula ja no té gasto, ara han d'entrar diners. Però quan parlem de teatre estem parlant de si tu tens el Ramon i la Bàrbara, ara estaran cada vespre del 15 d'octubre al 2 de novembre 3 hores al teatre, una hora abans o una hora i mitja abans, una hora fent la funció i després recollint. I aquestes 3 hores s'han de pagar, no?, d'alguna manera. O sigui, jo penso que depèn... 20 euros per anar al teatre, tenint en compte els sous que hi ha en aquest país, és car. Però 20 euros per mi, com a 20 euros, no és car.
Però, per exemple,
Iber... Va en proporció del sou de la gent. Això és el que no quadra.
Iber costa 20 euros.
Sí.
És un preu acceptable. Avui ho hem fet fatal, Guillem, perquè ens hem descuidat tots de posar els mòbils al silenci.
I s'ha de dir que no havia passat mai.
No havia passat mai, doncs avui tant en Guillem com jo, l'Ester no, l'Ester sí que l'ha posat al silenci.
No, jo ja m'he preparat.
Els hem deixat amb soroll algun reclam, però de seguida ja atendrem a la gent.
Que s'esperi, doncs.
No, Iber costa 20 euros, però hi ha entrades que et poden arribar a 40, 50, 60 euros.
Sí.
Aquí és potser quan és excessiu. Perquè 20 euros per anar al teatre tampoc no...
És que també depèn. Hi ha coses que he vist que m'han costat 45 euros i sortia i hagués dit n'hagués pagat 80. No m'hagués perdut mai de la vida. I a vegades que pagues 80 euros i dius, mare de Déu, m'hagués pogut quedar a casa. Això és molt relatiu, també. No sé què dir ara jo amb això dels preus, és molt complicat. Però sí, la cultura és cara perquè no va en proporció als sous, això està clar. 20 euros és molt ara, per si tens una família a mantenir i una hipoteca a pagar i menjar i tot. 20 euros són 20 euros.
Bé, en tot cas, recomanem a tothom que vagi a veure Hivern al Versus Teatre fins al dia 2 de novembre, de dimecres a dissabte. Les funcions són a les 8 de la tarda i el diumenge una mica abans, a les 6, amb l'Ester Roma de Sant Celoni com a directora. Ara, Ester, abans d'acabar, fem un test a tots els nostres convidats i ara et farem unes preguntetes.
Molt bé.
Són fàcils.
Som-hi, doncs. Doncs, Ester, ets seny o negre?
Mira, no em va gaire, això. Va, seny.
Sí, em sembla que si no hi ha algú de la teva família que potser es queixa, no?
No, és que els meus pares van decidir que serien senys. Jo dic, vale, seny, però és que em cauen més bé els negres. No sé què dir-te.
Ostres, pots dir negre, doncs,
Sí, però aleshores em sap greu. Bueno, no sé, jo no sóc de ningú. Dels dos, em faré una samarreta cosida.
Ets amiga de tots.
Sí, sí.
A quina escola vas anar? No vivies aquí a Sant Celoni,
no,
però...
No, als jesuïtes de Casp.
Molt bé.
I escolta'm, d'aquí Sant Celoni, ara que fa 3 anys que hi vius, on portaries un amic o una amiga?
Algú que...
A quin lloc d'aquí Sant Celoni portaries?
Et convides a una amiga a passar aquí el dia i no coneix res de Sant Celoni, on el portaries?
Ostres, tens temps de patejar-te el tot en una hora. Però el portaria primer a veure la Rectoria Vella, que m'agrada molt.
I a on no el portaries?
A Santa Fe, perquè no tinc cotxe.
Està bé. Em sembla que és la més original fins ara.
Sí, sí.
I si fos una cita, a on?
Una cita? Mare de Déu, una cita.
Una cita d'aquestes que vulguis cada dia.
Als bars, no? D'aquí, de Sant Celoni, que no es poden dir noms, no? Als bars de per aquí.
Molt bé, ho deixarem a un bar de per aquí.
Amb un bar de per aquí, sí.
Perfecte. I ara que fa 3 anys que vius a Sant Celoni, estàs orgullosa de viure a Sant Celoni perquè què és el que més t'agrada del poble?
Oh, que tothom valent, que tens temps per tot, que sempre tens temps de parlar amb algú. M'agrada molt la tranquil·litat. Venint d'Urbanita com sóc, encara m'encanta el ritme de Sant Celoni.
Venint de Berlín i de Barcelona, sí, hi ha una diferència força gran.
Força gran, força gran.
I escolta'm, què canviaries de Sant Celoni?
La línia de tren, que funcionés millor.
D'acord.
I què canviaria de Sant Celoni? Ostres. Uf. Potser que hi passés més... Que s'hi fessin més coses de fora, que no només es fessin coses fetes per la gent de dintre, sinó que s'acollís més coses de fora.
Producció més externa.
Sí, perquè noto que tot el que es fa aquí... per gent d'aquí, que sé que s'ha de potenciar molt el Baix Montseny i tot plegat, però quan t'autoalimentes i et retroalimentes al final tampoc tens gaire més a dir, no? Poder diàleg més en fora donaria molts més impulsos, penso.
I si ara haguessis de tornar a marxar de Sant Celoni, haguessis de fer un altre cop les maletes, on aniries a viure?
A Tòquio.
Ah? Però allà l'idioma sí que seria complicat, eh? T'hauries de tornar a posar.
Sí, és que clar, ho dic així perquè em sembla que no faré les maletes, mai se sap, eh? Però no tornaria a Barcelona. Per anar-me'n, me n'aniria a Tòquio, per exemple.
Home, de la manera que has parlat abans d'Alemanya, jo tinc la sensació, no sé si tu, Laia, que te'n vas a Tòquio i en qüestió d'un any ja ho tens dominat, això de l'idioma.
Estic estudiant japonès ara, en aquests moments, però,
mira,
però
veus?
No avancem. No s'avança de cap de les maneres. No s'avança, no avanço. Del bon dia i el bona nit no avanço.
Aviam, bon dia.
Konnichiwa.
I bona nit.
Koma wa.
No ho repetirem.
I escolta, digue'ns un llibre.
Sí. Un llibre... 100 anys de soledat.
I una cançó?
Ara mateix, de Woodkid Iron.
Doncs amb aquesta cançó acabarem el programa d'avui. Moltes gràcies, Esther.
Mm-hmm.
Molta merda, com es diu en el teatre, que acabi d'anar molt bé la funció. I molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i espero veure gent per Sant Celoni per allà baix.
I tant, que sí, que vagi molt bé, Esther. Gràcies, Laia, gràcies, Gemma, i fins la setmana que ve. Bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Face.